segons les dades de sanitat. Creix també la pressió als hospitals a Catalunya, és del 46%. I atenció, perquè aquest dimarts el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha de decidir sobre el recurs presentat per un particular que demana mesures cautelaríssimes per suspendre l'ajornament de les eleccions catalanes. Des del govern es minimitza l'efecte d'aquest recurs. Qui no ha presentat finalment recurs, per cert, són les patronals Foment, Pimec i SECOT. Veuen poca fonamentació jurídica en el decret per ajornar les eleccions, però han decidit, com dèiem, finalment no presentar cap recurs. I encara en clau judicial, avui llegim a La Vanguardia que les autonomies podran iniciar el toc de queda a les 8 del vespre. El govern central accedirà a la petició que han fet algunes comunitats i que obliga doncs, ara a canviar el decret d'estat d'alarma. Aquest canvi requerirà l'aprovació del Congrés. La mesura se sol·licita en el moment en què Espanya, recordem-ho, arriba al pic de contagis de la tercera onada. Un apunt cultural, mort Josep Maria Mestres Quadreny, compositor vanguardista, era un dels grans noms de la història de la música catalana del segle XX i també us destaquem avui en clau religiosa que Fabio Fabene serà el número 2 de la Congregació del Vaticà que elegirà els pròxims sants. Doncs bé, nosaltres deixem la informació aquí, com sempre ens actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 11.
Ràdio Estel.
Si vols estar al dia de les novetats legals, si tens un problema jurídic o gestió a fer que et treu el son, escolta l'espai de consulta i assessorament legal Tirant pel Dret els divendres a 9:45 del matí amb els advocats i assessors de Digestum Legal, un despatx amb l'experiència de prop de 40 anys de professionalitat, dedicació i compromís en la gestió, solució de conflictes i defensa dels interessos dels clients. Tirant pel Dret, tots els divendres a 9:45 del matí, 30 minuts per sortir de dubtes. Ja pots aconseguir per 5 euros el calendari 2021 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any dedicat a l'encíclica Fratelli Tutti del Papa Francesc. Vine-la a buscar a Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 6769 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o truques al 93 409 27 70. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o trucant al 93 409 27 70. A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 7010. Aquest any la batalla contra aquests quilos de més serà molt dura. Per sort, he conegut els millors guerrers pel meu pla detox. Fitalgem Depo i Fitalgem Dren, de Laboratorios Marnis. Inclouen ingredients naturals i són uns vials molt còmodes per beure. Ja puc començar a posar-me a punt. Demana Fitalgem Depo i Fitalgem Dren a Arbolaris, per a farmàcies i per a farmàcies del Cort Inglés. Més informació a marnis.es. Coneixes Audax Renovables? Som una companyia catalana que genera i comercialitza energia 100% verda i renovable, produïda sense contaminar l'aire, ni l'aigua, ni la terra. Podràs canviar-te digitalment a Audax Renovables de manera ràpida, fàcil i segura, perquè nosaltres ens encarreguem de tot i, per descomptat, sense sorpreses ni talls de subministrament durant el canvi. Entra a audaxenergia.com, contracta la llum o el gas i gaudeix de l'energia verda sense tràmits ni molèsties. Audax Renovables, l'energia que consumeixes diu molt de tu.
Ràdio Estel.
Estimada parròquia, què tal esteu? Són les 10 i 5 minuts. Esteu escoltant 5 Winters.
Winters. Sergi Mas.
Què tal, família? Com esteu? Edició número 287 de 5 Winters. Semblen pocs, eh? Segons com ho miris, 287. Sí, està bé, però... com m'agradaria dir, emissió número 2508. Ui. Tant de bo, però... Anem mica en mica. Escolta, 287 són més... Que, 286, perdó, són més que 7 programes. I són menys que... Quina obvietat, acabo de dir. Són menys que 1.300. Però, bueno, anem mica en mica. 287. Sergi Mas, sisplau, per Catalunya Ràdio. Vostè s'hagués pensat alguna vegada que arribaria a fer 287 programes? Bueno, jo quan signo un contracte, que no m'agrada signar, però quan s'han de signar, signo, no em plantejo mai que això s'acaba. Això s'acaba, no? No, ja està, va. Per sempre, per sempre. I a vegades, no sempre, que surten imponderables en temes personals i professionals que, bueno, fan que els projectes s'acabin. Por fas o por nefas. Tinc bones notícies avui per començar. La primera bona notícia és connectar amb Estefania Burgos, que ens escolta i des del seu paradís, des de l'estudi Pineda of Life. Hola, Estefania, per què rius? Bon dia.
Ah, bon dia. Ah, perquè és veritat que és un paradís, eh? Està a casa de la mama.
Oh, a casa de la mama. Sí. Oh. Ja t'ha portat a l'esmorzar a taula, a l'esmorzar al llitet?
Sí, bueno, a la taula, però me'l fa com, saps? Com jo sempre volia quan era petita.
És que és petita.
És que mola mucho, eh?
Sí. I tu suposo que correspondràs amb alguna acció que estigui a l'alçada, no? Mama, avui t'he portat unes flors. Avui et preparo jo el sopar, no? O no?
Pues mira, sí. Ahir per la nit els vaig preparar jo el sopar.
Què vas fer?
A ver, és que no me lo ocurre mucho. Ara havia quedat molt mal.
Ai, un entrepà.
No,
és feliç, aquesta
hora
és feliç. Uns què?
Uns paninis.
Què són paninis? Els cromos, bueno, de la lliga?
És com si fos la pizza, però amb el pa, amb la baguette, i llavors hi poses tot el que vols damunt.
Bueno, està bé.
Sí. No me l'ocurre mucho.
No.
Però altres vegades me l'ocurro más, eh? Les tortillas de patates me quedan muy bien.
Una dona feliç, una persona feliç. Sí. Ja està, deixem-ho aquí. Tinc bones notícies per tu, eh? Per tu i per tota la ciutadania cinquanteril que ens escolta cada dia. Primera, el Covid... Una cosa, hi ha mitjans que diuen el Covid, hi ha mitjans que diuen la Covid. Jo a partir d'avui diré l'U-Covid. És que l'altre dia, fa uns mesos, no molts, a Catalunya Ràdio vaig escoltar Panathinaikos, com si parlés Mariano Rajoy. I a més, no, perdó, Ferencváros, que era el rival del Barça. I a més, moltes vegades, entenc que és una norma d'estil de la casa, perquè a una persona, el cap de lingüistes, diria, escolta, això s'ha de dir Ferencváros. Per què? Porque me salen los huevos. És així. No és allò, aquell argument primari, ha estat tota la vida. Bueno, sí, tota la vida, vale. Però algú em pot donar alguna raó que es digui a partir d'ara Ferencváros? I clar, de la repetició, no sé si volen instaurar, que jo crec que sí, un model uniforme de pronunciar als equips, als clubs, les paraules, que tothom digui Ferencváros. I no. Prova fallida. No. Gràcies per participar, però tu posaves RAC1 i deien Ferencváros. Posaves qualsevol altra emissora i deien Ferencváros. Català, castellà, és igual. Ara, això de Ferencváros... On està la norma que diu? No, a partir d'avui, el diccionari... No. Ara, què volen dir? Perfecte. Bé, doncs, uns mitjans diuen... A més, de vegades, mitjans de la mateixa empresa. Jo he llegit i he escoltat la Covid, sí, home, sí, la Covid. Sembla que fa més català, no?, la Covid. I ara mateix tinc davant meu el diari Ara, d'avui, dimarts 19 de gener, el Covid. Que és anticatalà, el diari Ara? No. Suposo que hi haurà hagut un debat i que el lingüista del diari Ara dirà el Covid, per la mateixa raó. Cojones. Ja està. És així o no, Toni? Bueno, és així. Ja està. Bueno, que l'U-Covid, per Ràdio Estel, perdó, per aquest programa serà l'U-Covid, permet tenir... Semblo Ferran Adrià, l'U-Covid. Permet tenir l'aire més net dels últims 20 anys.
Mira.
El mar, el port de Barcelona, perdoneu el centralisme, a Pineda, les aigües estan molt més netes, sí o no?
I tant.
Home, per favor. Per favor, amb un 12% menys de trànsit. Només 12, és curiós, eh? Jo he vingut avui en cotxe perquè després haig d'anar a l'hospital. Cap cosa greu, eh? Espero. Hi havia un... Sí, sí. hi havia un volum de cotxes important i potent, eh? Important i potent. Doncs, amb un 12% menys de trànsit, Barcelona ja compliria el topall de contaminació. Això és una bona notícia. Veus? Una bona notícia. Perfecte, perfecte. Una notícia potser més bona, que jo quan l'he vist sempre faig pantallasso i començo a pensar coses boniques, que com sabeu és el segon títol d'aquest programa, 50ers/coses boniques. Grifols, la multinacional farmacèutica Grifols, prova un fàrmac, això ho titula el periòdico, que oferiria immunitat immediata al Lucovid. Una pastilla, una píndola.
Una pastilla, eh?
Sí. Ah, bueno, espera. La multinacional última una immunoglobina d'administració subcutània. Ah, vale, subcutània és injecció, eh? Bueno, jo la meva preocupació gran... Vale, bueno, és igual, injecció. Per frenar la infecció o completar la vacuna. Aquesta gent està a tot arreu, els de Grifols, eh? Tot arreu. Si faré una trucada. Per tant, una injecció. Jo quan va sortir això de la vacuna, jo pensava, em perdó, eh?, que te la posaven al cul. No, bueno, no, no. On et posaven de petit les vacunes, les injeccions? Que a mi el metge, el doctor Moreno, del Turó de la Peira, sempre em deia, sin aguja, sin aguja. Ensenyava una xeringa sense agulla i el tio, clar, posava l'agulla després, quan jo estava allà estirat mirant avall, feia pa! I feia mal, eh? Doctor Moreno. Era un dispensari. Un dispensari. Sempre havia gent al dispensari. Sempre havia gent. Carrer Teide, cantonada Trabau. Sempre, sí, sí, sempre havia gent. Sempre. Ostres. I em feia mal, aquell home. Després, recordo moltes vegades veure el braç de la meva mare amb una butllofa, que jo crec que això va ser una vacuna que van posar als anys 40, als anys 50, que es va quedar allà per sempre. I gent de la nostra generació superior, és a dir, mares, pares, tenen aquesta butllofa a un braç, no sé si dret o esquerra, que és com un ou, com una oliva, pa, d'aquella vacuna que li van posar... I a la cama també? Ah, sí? Carai.
Mira, jo el braç que l'he vist, perquè jo penso sí. Que la mama el té això.
Sí, sí, sí. Bueno, en tot cas, Grifols prova un fàrmac que oferiria immunitat immediata. Escolta, això ho tenim aquí, Grifols. És a dir, si és bo, jo un dia no vinc a la ràdio i vaig allà a fer cua. Hola, buenas, la vacuna. La vacuna. És una bona notícia. Una mala notícia. De vegades que veiem ONGs que procuren fer un món millor... Clar. Clar. Com ha d'anar bé aquest món? El periòdico, avui dimarts. Els països pobres només han posat... Sabries quantes injeccions, quantes vacunes han posat... S'han repartit a tot el món, de moment, 39 milions de vacunes. ¿Vale? 39 milions dels països pobres. Sabries, Estefania, quantes vacunes s'han... produïts, s'han injectat, s'han practicat? Quantes, eh? De 39 milions.
Mig milió i potser ja m'estic passant.
No, mig milió? Ai. Àngela Maria. Baixes, no? No, baixa.
Sí?
Baixa.
Què? 200.000?
Baixa.
Què? 50.000?
Baixa.
No s'han posat cap?
Puja.
30.000?
Baixa.
10.000?
Baixa.
8.000?
Baixa.
3.000?
Baixa.
1.000?
Baixa.
Si me dius 500, me muero.
No et moris, però baixa.
200?
Baixa.
Què s'has posat als caps d'estat?
Baixa.
50?
Baixa.
20?
Puja.
25?
Els països pobres només han posat 25 dosis de la vacuna. De 39 milions de dosis aplicades, de moment, a tot el món. 25.
Per flipar. I això qui ho regula?
Ara riuràs. L'Organització Mundial de la Salut. Els nostres amics, el soci d'aquest programa, que van anar fa dues setmanes a la Xina. En recordes que ho van comentar?
Sí.
Una delegació de la OMS visitarà la Xina els propers dies. Sí, van anar dijous allà. Hola, buenas, que parece que hay una pandemia. A ver, ¿qué necesitáis? ¿Qué os pasa? ¿Qué queremos? Ai, 25. És a dir, un 0,00006% han estat injectades a persones en països pobres.
Bueno, que seran persones, però seran altos mandataris.
Home, sí, no serà una persona que visqui a una illa... No. 25. Sobre 39 milions.
Muy bien.
Molt bé. Bravo.
Una equidad.
Bravo. Coses bones o dolentes? No ho sé. Saps el triangle que es posa quan tens una avaria al cotxe i ho poses allà a l'autopista 25, 50 metres, 100 metres abans d'on deixes el cotxe perquè la gent com a mínim pugui veure't? Això morirà, això caurà. Sí. I quedarà substituït per una llum al sostre del cotxe.
Sí. Rollo 3D.
Que es vegi més o millor. No sé, és veritat que durant el dia, aviam, la primera cosa que he pensat, a les 12 del matí et queda sense benzina o se t'atura el motor a la A2, tu ja pots posar una llum a sobre del cotxe, al sostre del cotxe. Però els triangles desapareixen. I per acabar, una cosa que ja vam comentar ahir, el Rubius, que ja va anunciar que marxa a Andorra. Marxa a Andorra per motius econòmics. El Rubius, que té una suma d'ingressos de 4 milions i mig d'euros l'any. 4 milions i mig d'euros l'any. Estàs aquí, Estefania, eh?
Sí, no, és que m'ha dado un infartico.
Vale.
Però estoy.
Sí, sí.
4 milions i mig, sí.
Sí, sí. Doncs el Rubius va dir que marxava a Andorra, que entenia que hi havia gent que no ho pogués entendre. Però, clar, diu... En base a això, a Espanya al Rubius li correspon pagar un 45%. És a dir, pràcticament la meitat dels 4 milions i mig d'euros. Ja que supera de llarg els 60.000 d'ingressos anuals. Andorra, aquest percentatge, això ho publica el periòdico, cau al 10%. Anem a deixar una pausa valorativa per a la reflexió de l'oient. Jo crec que és suficient, ja. Ibai Llanos, un altre youtuber, de moda ara, que crida molt i diu constantment moltes paraulotes. I ho dic això amb coneixement de causa, no perquè el segueixi, sinó perquè l'altre dia estava mirant la meva filla petita, Abril, estava mirant vídeos d'Ibai i vídeos de el Rubius. Primer, no sé per què, perquè quan... Ho va posar al YouTube, el va posar al menjador, a la televisió del menjador, a la televisió gran. Abril, què està dient que no entenc aquest home? És que no entenc com parla. No sé... Fa una mena de... Hombre, chavales! Entre pocholo i... No sé, sí, té una jerga, un estil molt diferent, cridant molt, de forma constant... dient moltíssimes paraulotes que alguna vegada se t'escapa... Bueno, sí, vale, no passa res. I això és un tema d'un altre dia, eh? El llenguatge, els mitjans de comunicació, perquè ja estem donant per bo qualsevol tipus de paraulota que surt per qualsevol tipus d'ona, sigui tele, sigui ràdio, especialment ràdio. Bueno, en fi, doncs, que li vagi bé al Rubius. Té dret, només faltaria a fer el que vulgui amb la seva vida i amb els seus diners. Només faltaria. Són les 10 i 20. Se m'està passant l'hora i se m'està coent l'arròs.
Per parlar amb el Sergi.
Sí, sí, tira. Què em deies? Bet, què em deies? Vols dir alguna cosa?
Per parlar amb el Sergi
ara,
en directe,
ara sí.
93-409-2771.
Sí.
O bé, 93-409-2772.
Thank you. El convidat d'avui als 50 està als nostres estudis centrals, al carrer Comtes de Belllloc, número 67 de Barcelona, i fa... Bé, jo ara tinc 56, ell tindrà 55, molt bé. I jo crec que ens coneixem personalment des dels... 6-7 anys, és a dir, 50. Tranquil·lament, tranquil·lament. Ho podem fer i ho podem dir de forma nerviosa, però des dels 6-7 anys ens coneixem. Érem veïns, Turó de la Peira, Fabra i Puig, i la vida dona moltes voltes, pop! I et vas retrobant en funció de les necessitats personals i professionals, vas coincidint, no vas coincidint, però aquí està, Agustín Rodríguez. Què tal, Agustín?
Bien. Feliz, feliç, i escolta, 50 anys que ens coneixem, és la primera vegada que parlem amb una mascareta.
Sí, és veritat, perquè ens obliguen, bueno, perquè respectem les normes.
No, no, això està molt bé, Radio Estel complint la normativa, com ha de ser.
Bueno, no sé, és que jo crec que, a més, que aquesta pandèmia, de forma generalitzada, la gent està complint molt, eh? Tu vas per la ronda de dalt o ronda litoral un dissabte a les 8 de la tarda i està pràcticament buida. És a dir, que la ciutadania està fent un exercici exemplar de complir les normes de forma generalitzada. Generalitzada.
Sí, sí. Jo he vingut ara amb tren i t'he de dir que la gent complia estrictament la normativa. Distància, mascareta, silenci... Sí. És a dir, en aquest sentit, els ciutadans estan fent almenys allò que interpreten que està ben fet.
Sí, eh? Sí, 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 sí. Bueno, doncs Agustín Rodríguez acaba de treure un segon llibre.
Sí.
Després del primer que van presentar fa uns anys a la Fàbrica d'Am.
Sí, senyor.
Ara treus el llibre Comuniques, què passa quan no comuniques? La comunicació està de moda, Agustín?
La comunicació forma part de la vida. Ens comuniquem constantment, a totes hores comuniquem, i ho fem des de que ens llevem i fins que anem a dormir.
Vulguem o no vulguem comunicar, eh?
Vulguem o no vulguem, o, jo diria, controlem o no controlem aquesta comunicació que emetem.
Clar, la forma de controlar i de no controlar és comunicar sense voler. És a dir, és que tu estàs davant d'una persona, estàs amb els braços creuats, estàs en una situació que estàs avorrit, estirat a la taula... Sí. Això diu molt, eh? I es fixa molta gent, es fixa poca gent...
Jo crec que hi ha diferents moments.
Sí.
Això que tu parles és més aviat la comunicació visual, la comunicació que exercim en el dia a dia.
Sí.
I poques vegades li prestem atenció a aquests detalls. Una mirada, un moviment de mans, un moviment de boca, ara menys.
Perquè, ara menys, perquè ara menys, ja. Sí, sí,
dificulta
sí.
La mascareta.
Sí.
Però això comunica, això transmet un estat de... Un estat d'opinió, i un estat també vital envers la persona que tens al davant.
He vist que aquest llibre hi ha diferents parts, diferents capítols, amb els quals tractes de forma molt directa. Tu ets expert, tu has treballat com a cap de comunicació d'AENA.
Sí, durant 18 anys als aeroports catalans.
18 anys. Sí, 18 anys. Sempre has anat a l'aeroport a una hora una mica intempestiva, cap a quarts de 7 del matí, 7 del dematí.
Sí, jo a l'aeroport era dels primers en arribar i molts dies dels últims a marxar. Però com l'aeroport no dorm, perquè hi ha gent a tota hora, mai podia ser el primer de tot, però sí, arribava molt aviat.
Com a director de comunicació d'AENA, tindràs... batalletes / anècdotes, segurament per fer un altre llibre, i possiblement més divertit, no tan intens ni tan tècnic com aquest, però hi ha algunes que es quedaran sempre al teu record, i no, sí. I no sortiran.
Mira, precisament estic engestint un llibre, diguem que va de comunicació de l'aeroport.
Ah, sí?
De comunicació. Perquè jo crec que l'exercici més gran d'una inversió en infraestructura que ha fet el país en els últims anys va ser la posada en marxa de la terminal T1, que fa tot just 10 anys, fa 11, vaja. En aquell moment, sense, diguem, la preeminència de les xarxes socials i amb un escenari molt diferent de l'actual, es va fer un esforç increïble per posar en primera línia el que representava aquella infraestructura. I en aquest llibre que estic acabant d'engestir, que espero que estigui a l'estiu, doncs explico totes les eines que vam utilitzar des del punt de vista de la comunicació, sí, per situar, diguem, la terminal T1 en el que s'ha convertit avui en dia. I és un exercici, potser, de memòria,
sí, clar,
amb un escenari diferent a l'actual, però que també m'ho he passat molt bé escrivint-ho i explicant el que des d'un punt de vista, diguem, de la gent de comunicació i també amb la col·laboració inestimable de tots els tècnics vam poder fer. O sigui que sí, explicaré alguna cosa. D'anècdotes, explicaré alguna en aquest llibre.
Que es pugui sobretot explicar. Altres, suposo que te les quedes, no? Entenc. Disparo a l'aire, Agustín.
Sí.
No sé, escolta, que hi ha un ministre que s'ha de reunir amb una persona i l'hauríem d'amagar a la sala VIP. No sé, coses d'aquestes passen?
Sí, passen, sí, sí, passen.
Que no arribi.
Passen que aquestes
no,
coses.
Que no transcendeixi.
I altres coses. Per exemple, mira, t'explico una anècdota que és molt maca i que és real.
Ai.
Nosaltres, no, és agradable, eh? Sí. Nosaltres, quan vam posar en marxa la Terminal T1,
sí,
tots els esforços de l'organització estaven posats en la posada en marxa de la nova infraestructura.
Sí.
I el dia que la vam inaugurar, vam fer l'acte inaugural, un 16 de juny, el 17 entrava en operativa la terminal,
sí,
i imagina't el dia 17 tots els mitjans pendents de com arrencava la terminal, perquè teníem un primer vol a les 6 del matí, etcètera, etcètera. Va anar tot molt bé, 3 programes de televisió en directe, 2 programes de ràdio en directe, dels líders nacionals,
sí,
i del país, i resulta que a la T2, que semblava que deixava d'existir, una noia es va posar a donar llum.
Molt bé.
Es va posar a donar llum.
Molt bé. Ai.
I, lògicament, es va mobilitzar tot.
Per una noia, una passatgera?
Una passatgera.
Vale, vale.
Va anar al bany, es va sentir indisposada.
Però al bany d'un avió?
No, la terminal.
De la terminal.
Sí, sí.
Sí.
Oiga, quiero ir al baño.
Quiero ir al baño un momentito, que creo que tengo pipí. Ay,
tengo
calla, que
pipí.
No es pipí.
Pues
que
mire,
no, es
pipí. No era un pipí, era un bebé. Era un,
sí,
bebé,
que
per cert es diu Alba,
Oh.
I que ja deu tenir, doncs, 11 o 12 anyets en aquests moments, no?
Sí.
Doncs clar, nosaltres, a nivell de comunicació, què passava? Que la T1, diguem, naixia com a nova infraestructura.
Sí. Però
Però la T2... com que deixava d'existir, ningú li prestava atenció. I vam aprofitar, diguem, aquell fet, amb el permís de la noia, òbviament, a la qual vam anar a veure l'hospital, la criatura va néixer bé, en fi, etcètera, la història va quedar bé, i vam influir en alguns titulars de la premsa que van sortir el dia següent, que eren Nace la T1 i renace la T2.
Que bonito.
I vam aprofitar, no, aquest fet, no, per incidir en que la T2 continuava funcionant i que era un 70% en aquells moments de l'activitat de l'aeroport.
Que maco, sí que
bueno,
és maca,
això són, sí, aquestes,
sí,
són,
sí,
coses.
Sí, casualitat. Una notícia que igual, home, no és que et pugui tapar la inauguració d'una tota una T1, no te la tapa perquè és un naixement, però, clar, s'ha de dir que això continua, la vida continua,
la
i aquesta terminal,
continua,
clar, perquè més enllà de la comunicació, de la construcció, clar, com que comunicar és tot, perquè és tot, vida privada, vida professional, clar, els cartells que hi ha a l'autovia, que començaven les obres amb aquells desviaments cap a la dreta, el Prat, terminal 1, sí, terminal 2, mercaderies, que jo sempre m'equivoco, pam, 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 bueno, m'equivocava, ara ja no, perquè està molt clar. Clar, tot això han de ser cartells que comuniquin a una persona que va 80 per hora per l'autovia o per la C32, que dic, ojo, que viene l'aeropuerto, no t'equivoques, va haver dos carriles, se convertirà en uno, luego en dos. Clar, tot això parteix d'una base que és d'un ajuntament, és de qui, perdona, la concreció, però qui decideix el que posa el cartell?
Doncs depèn de qui fa la infraestructura. En aquest cas, per exemple, els desviaments, els accessos, sí, les carreteres que anaven a l'aeroport, era una obra que executava en aquell temps el que s'anomenava Ministerio de Fomento. Ara
sí,
es diu Ministerio de Transportes.
Sí.
Li canvien el nom, cada 4 anys li canvien,
sí,
el nom.
Sí, no sé per què.
Bueno, són aquelles coses dels polítics. Doncs en aquell cas era el Ministerio de Fomento, i el Ministerio de Fomento tenia perfectament estructurat, tenia un manual d'ús de com les constructores que fan aquella carretera,
sí,
han d'ubicar la informació, què han de posar, quina informació han d'indicar, etcètera, etcètera. Per tant, està regulat. Que pot haver probablement algun error en alguna ocasió quan inicies una obra? Pues segurament.
Clar, jo veig el Peyu, el gran Peyu, a l'APM, que va estar una temporada assenyalant, o sigui, indicant senyals de trànsit,
sí,
que són... No sé, que acabes veient de... Com és possible que algú posi stop, ceda... Totalment contràries una a l'altra. I desviaments impropis per al ple segle XXI. Clar, per això et deia, aquesta curiositat, que qui diu... és a dir, els cartells han de ser clars, no massa llargs, perquè no pots entretenir-te amb començar a llegir quan vas a 80 sempre en autopista. Clar, això depèn de la propietària de la infraestructura.
De qui fa la infraestructura i de les empreses constructores que han de col·locar la senyalització pertinent, sí.
I tu ho veus, per exemple, i veus que, no sé, dic com a, en funció del teu càrrec que tenies a ENA, pots dir, escolta, Pepe, que has puesto a la derecha y yo os lo digo por vosotros, pero...
Que va a la izquierda.
Que va a la izquierda.
Home, de les, carreteres no, però, per exemple, en tot lo derivat de la senyalètica d'una terminal...
Ah, clar.
D'una terminal que
Puerta A48.
Té milers i milers de cartells.
Sí, clar.
Aquí hi havia un grup de treball molt potent, especialitzat en senyalització, diguem, aeroportuària.
Sí.
Que fins i tot va fer el que es anomenaven testos amb gent.
Sí.
Vam fer unes jornades, diguem, amb gent que anaven a provar sense conèixer absolutament res, com funcionava la senyalètica. I, per exemple, vam fer grups de 500 persones que els deien, vostè va a buscar el vol de Sevilla a la A34.
Suerte.
Suerte.
Vagi, aviam si el
troba. Allò servia per tastar si la senyalètica era correcta, si la gent arribava bé, si feia falta alguna senyalètica per reforçar...
Senyalètica, es diu? Sembla una paraula manyica, senyalètica.
Sí, la senyalètica.
Ah, no sabia, no sabia.
Sí.
Vale, vale.
Sí, precisament del tema aeroportuari, fa molts anys, l'any 2007, vaig fer un diccionari per periodistes que parlava d'això. La senyalètica, l'ILS, el VPM, tota la jerga aeronàutica, que era desconeguda,
sí.
I va servir molt per evangelitzar els periodistes sobre el llenguatge que s'utilitzava quan feies una nota de premsa o quan publicaves una informació de l'àmbit aeroportuari.
Digue'm un dia que a la teva estada a ENA, per exemple, va ser un dia complicat. Entenc i disparo el dia que es va estar allà aquell avió de
German Wings a Los Alpes. Allò va ser un dia molt dur. Bueno, van ser dies duríssims, duríssims, perquè... mira, una de les coses que les empreses, o les corporacions o les entitats, tenen més deixat de la mà de Déu són els plans de crisi.
Totes les plans de crisi.
Els plans de crisi. Plans de comunicació de crisi.
El pla B. Què passa si...
Correcte. El 90% de les empreses tindran una crisi al llarg de la seva vida. I només...
Aquesta dada m'agrada molt, el 90%.
90%.
Sí?
I parlem de l'àmbit econòmic, industrial, alimentari, sanitari, etc.
Menys Amazon, de moment.
Menys Amazon, que la tindrà o la deu tenir en altres àmbits.
Sí.
Ja està amagada. El 20, no arriba al 20% de les companyies, empreses, etc., que no tenen plans de comunicació de crisi.
El 20?
El 20%. No arriba al 20%.
I el 80% sí el té, sí?
No, el 80% no el té. El 20% el té,
vale.
El 80% no el té.
Vale. Només
diguem-ho
al 20,
revés.
Vale. Només el 20% té un pla de crisi.
Només el 20% té un pla de crisi. Un pla de crisi que contempla coses tan senzilles com què ha de dir la persona de la centraleta quan truqui la gent.
Això és tan bàsic.
Perquè tenim una crisi.
Però tan bàsic.
I moltes vegades no sabem el que ha de dir ni la de la centraleta. O, per exemple, imagina't una empresa de 50, 60 treballadors, 30 treballadors, 100 treballadors, que tenen una crisi del que sigui,
sí,
i que comencen a enviar whatsapps a la seva família del que està passant a la seva empresa. I no hi ha ninguna instrucció, no és informa de res, no saben quin llenguatge han d'utilitzar. Doncs això és, en fi, és garantia de que aquella crisi naixerà amb un 10 a 0. Com diu el Jordi Martínez, un bon company i col·lega, les crisis sempre s'acaben perdent per 10 a 0. Dit això, lo de l'accident de German Wings, òbviament, va ser per la seva implicació, van morir 155 persones, molts d'ells catalans.
Sí.
Va ser unes jornades molt dures, molt dures. I que van donar de moltes anècdotes, òbviament, que no puc explicar. Moltes de diguem, amb connotacions personals dels familiars d'aquella gent que va morir. Però també van haver jornades agradables, doncs quan el Barça arribava amb la Copa Europa, l'organització d'arribades de jugadors del Barça o de l'Espanyol, sí, que vam establir doncs una metodologia per treballar amb els clubs, o de les arribades de les Copes d'Europa al Barça, que ens va tocar viure unes quantes en aquells anys, no?, de triomfs blaugranes. O sigui que hi ha moltes coses agradables i ho recordo amb molt de carinyo.
Amb aquesta persona que us està parlant, l'any 1982 es disputava el Mundial d'Espanya de futbol i ell treballava a Radio Minuto i fèiem... Radio Minuto va començar amb un èxit espaterrant. Música, notícia, sí. Música, notícia, una cançó, una notícia, era aquest, eh?
Sí.
Una cançó, una notícia...
Una falca.
Una falca. Patapam. Marcelino Rodríguez de Castro era l'amo?
Era l'amo,
efectivament. L'amo, sí, l'amo. Una gran idea pensada per l'any del que estem parlant, 80, 81, 82. I aquell any, recordaràs que fèiem connexions des de casa meva, on estàvem veient tots els partits del Mundial, perquè per primer cop a la història es van televisar tots els partits d'un Mundial de futbol, Mundial d'Espanya, 24 equips, i fèiem veure, o més o menys fèiem veure, per telèfon, quan es trucaven des de Centraleta, buenas tardes, embalaídos, Italia 0, Polonia 0, grupo A del Mundial 82. Alineaciones, taca, 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 taca. I colava.
Sí, sí.
No tinc cap gravació, i mira que jo guardo coses, però no tinc cap gravació d'aquelles.
Jo tinc una gravació, si em permets ara aquest moment vintage.
Bueno.
Tu recordes un programa que feia el Jesús Hermida?
Suturno.
Que es deia Suturno.
I tanto.
Bueno, pues nosaltres, amb el grup d'amics que teníem aleshores, una colla d'adolescents, segurament, vam fer un Suturno a casa teva, que jo tinc gravat en caset, que jo tinc, és una joia, i vam replicar el programa del Jesús Hermida, i òbviament de Jesús Hermida feies tu, clar, tu feies de moderador.
El futbol, negoci o deporte? Era això el tema? Sí, diria que sí. Diria que sí.
Probablement fos aquest el tema. Sí. El que passa que després recordo que va variar cap a les relacions d'aquell grup, diguem, d'adolescents o semiadolescents i de coses més particulars. Ostres. Però va ser molt divertit. El tinc.
MP3 urgentment, eh? Sé que em farà molta vergonya recuperar-ho, sé que em farà molta vergonya escoltar-ho, però no podré evitar un somriure quan escolti tot allò, quan recordi noms com Carlos Vicente, Míriam, Ani, aquelles persones que formaven part d'aquell grup d'amics que jugàvem a fer ràdio. Clar, tot té un antecedent a la figura del teu pare, Agustín Rodríguez, un dels mites de la ràdio a Catalunya, un dels mites, un tot terreny. Feia magazín,
sí.
Feia el Peques, feia programa de música de Jimmy el Ràpido, que tu trucaves, deies una cançó i el tècnic, pam, havia de posar una cançó ràpidament.
En menys de 3 segons havia... Allò era... Miguel Sánchez Bande era el tècnic, després va haver un altre, que ara no recordo el nom.
Joan Puerto?
No. No recordo el nom, si em permets em vindrà. Sí. Juan Carlos Calle.
Juan Carlos Calle. Sí.
Doncs la cosa era... tu eres l'Agustín Rodríguez, el tècnic estava a l'altre costat de la peixera, trucaven gent sense conèixer, i dels 30 discos que havien a la llista, deia un.
Los Pecos.
I en menys de 3 segons, el Miguel Sánchez Bandit tenia que agafar el disco, que eren discos de 45, petits, i tenia que posar-ho en un plat i que sonés. En un plat, òbviament, amb agulla dels antics, des de tota la...
Sí, no estava l'ordinador que...
No estava l'ordinador que punxaves.
No.
I solia posar-ho en menys de 3 segons. Era fantàstic veure treballar el Miguel Sánchez Bande a la peixera amb tot el dispositiu de discos i com era capaç de posar-ho en menys de 3 segons. Doncs aquest era un programa. Michael Rápido es deia.
Michael Rápido, sí. Independentment de programes fets a l'emissora... Recordes el telèfon de antena de Ràdio Joventut?
No. No el recordo. Recordo els...
Si algun oient recorda el telèfon d'antena de Ràdio Joventut, m'agradaria molt que m'ho digués,
havia les caretes, sí. La Ràdio Joventut era, les deia la Maribel Álvarez,
sí.
Si recordo. També vaig intervenir amb un llibre que va escriure un dels magnífics guionistes del Mil por Mil.
Sí. Pallardó.
No, Pallardó era presentador. Havia Pallardó, havia Comelles, havia Bax, havia Estadella.
Arguimbau.
Miguel Arguimbau. Aquest era el gran guionista, gran escriptor, un tio fantàstic. Va fer un llibre de la història de la joventut i vaig tenir l'oportunitat d'ajudar-lo modestament amb entrevistant.
Lo tengo, m'ha vingut. 215-87-17, pot ser?
Doncs no ho recordo, no. Et mentiria.
Bueno, si hi ha algun oient que recorda el número d'antena de Ràdio Joventut, disculpeu que estava a la dieta, que truqui aquí a Ràdio Estel, 93-409-2771. 93-409-2771. Bé, doncs allò va donar origen a una estima per la ràdio espectacular, amb la transmissió de partits d'Espanyol i Barça cada cap de setmana quan jugaven fora de casa. Hi havia tres referents, que eren Agustín Rodríguez, Fernández Abajo i Miguel Ángel Valdivieso. Uh-huh. Després es va afegir Puyal, donant també els partits de Barça i Espanyol, però a casa. Partits de Barça i Espanyol a casa. I van crear, sense voler, una història de ràdio a través d'un mitjà que a molts ens va seduir i ens vam dedicar professionalment a tot allò. Arran d'aquell fet d'escoltar, de fer-nos fans, evidentment tu per lògica, no només tu, sinó també el teu germà Xavi.
Sí, Xavi Rodríguez, correcte.
Està allà amb...
Kiss FM.
A Kiss FM, triomfant. Allà on va, triomfa, com aquella cervesa. Anem a fer una pausa i parlem de més comunicació i... comunicació bona, comunicació no tan bona i comunicació obtusa, que és quan no comuniques.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un. Cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
Coneixes Audax Renovables? Som una companyia catalana que generem i comercialitzem energia 100% verda i renovable, produïda sense contaminar l'aire, ni l'aigua, ni la terra. Som un gran grup energètic que cotitza en borsa, en ple creixement i amb una forta presència internacional. Subministrem energia verda i gas en tot el territori peninsular, Balear i Canàries. I estem presents a 6 països europeus: Portugal, Itàlia, Alemanya, Polònia, Holanda i Hongria. Entra a audaxenergia.com, contracta la llum o el gas i gaudeix de l'energia verda sense tràmits, ni talls, ni molèsties, perquè nosaltres ens encarreguem de tot. Audax Renovables, l'energia que consumeixes diu molt de tu. La Vocal de l'Is és una petita editorial que dona sortida a noves veus i que neix amb la intenció de ser una plataforma orientada, sobretot, a autors independents. Amb més de 70 títols publicats, combinem comercialitat i singularitat. Assessorem i acompanyem l'autor i ens adaptem a les seves necessitats. Tot i que apostem amb devoció per la màgia del llibre en paper, disposem de producció de llibre electrònic. Pots trobar La Vocal de l'Is al carrer Balmes de Barcelona, número 381, segon primera. O bé, visita'ns a lavocaldelis.com. És l'hora de l'experiència Espinaler. Vine i gaudeix d'una de les millors botigues gourmet de tot el país, on trobaràs un ampli catàleg de productes d'alta qualitat. Et queda molt lluny? No et preocupis, tenim la solució. Espinaler t'ho porta a casa en un sol clic. Entra a espinaler.com/tienda. No deixis escapar aquesta oportunitat i gaudeix d'una compra ràpida, còmoda i segura. Salut i vermut.
Vols seguir amb el teu ritme habitual, tot i que el desgast articular faci el seu curs? Dolocare Flex et pot ajudar de manera natural a seguir amb el teu ritme. Prova ara Dolocare Flex, la nova cúrcuma biooptimitzada científicament provada que t'ajudarà en el manteniment i la flexibilitat de les teves articulacions. Trobaràs Dolocare Flex a les farmàcies i al web mypharmacare.com, on podràs beneficiar-te de diferents promocions.
Ràdio Estel.
Molèsties que ens amarguen una miqueta al dia. Mals d'esquena, migranyes, problemes de pell, articulacions que es queixen. Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de Salut Natural per Tothom atendran en directe els teus dubtes. Truca'ns al 93 409 2771 o 93 409 2772. Recorda, Salut Natural per Tothom. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, aquí, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Ràdio Estel.
Cinquenters, de dilluns a divendres a Ràdio Estel per tot Catalunya i Andorra.
Els matins de Ràdio Estel, xerrant ara amb Agustín Rodríguez, consultor. Consultor, està de moda la consultoria, Agustín, perquè a les properes eleccions a Can Barça, en principi ajornades, ja veurem si les altres també, els tres candidats, bé, Laporta és advocat, però també consultor, i els altres dos, Toni Freixa i Víctor Font, són consultors.
Sí.
Què és? Tu ets consultor de comunicació, això què és?
Bueno, al final un consultor, sigui de comunicació, sigui de l'àmbit que sigui, és una persona que intenta ajudar a les empreses, a les corporacions, a les entitats, a millorar la seva comunicació, a detectar oportunitats, diguem, per comunicar millor,
sí.
I en definitiva per fer una mica de metge,
sí.
Que el que et diu és quina malaltia tens, quines malalties tens i com és la medicació més adient per millorar aquella malaltia.
Quan al principi et deia, Agustín, que comunicar està de moda, jo entenc, o com a mínim veig, que aquests termes, aquests webinars, perquè ara no ets ningú si no fas un webinar,
sí.
Fa 2 anys ningú feia webinars, és a dir, xerrades per vídeo. Vale. Però que està molt present, com a mínim a les xarxes, aquest tipus d'eines. Tu creus que de forma general, les empreses estan començant a prendre seriosament això de comunicar bé? Ja no comunicar, sinó comunicar bé.
Hi ha diferents empreses. Les empreses, les grans empreses de l'IBEX 35 comuniquen en molts formats, de moltes maneres i amb molts diferents públics. Hi ha moltes empreses que comuniquen malament, hi ha moltes empreses que comuniquen...
I, perdona, els que comuniquen malament són conscients?
Moltes vegades no, perquè creuen que el comunicar és, per exemple, vendre. Es confon moltes vegades, jo m'he trobat amb moltes empreses, que la seva estratègia la marquen els responsables de màrqueting i es pensen que això és comunicar. I, evidentment, la comunicació no serveix, o no hauria de servir per vendre, entre cometes. Pot ajudar i pot centrar, però no per vendre. Per tant, el màrqueting és el màrqueting, les vendes són les vendes i la comunicació és la comunicació. La comunicació va més enllà de vendre. La comunicació és posicionar, és situar, és transmetre uns valors, és transmetre una imatge, és dotar d'eines a la teva gent, a la pròpia empresa, als responsables de comunicació, qui ho tenen. M'he trobat multinacionals que no tenen responsables de comunicació.
Com?
Sí, sí, el que sents.
Multinacionals sense cap de comunicació?
Multinacionals sense cap de comunicació que... La comunicació la porta el responsable de màrqueting o la porta fins i tot el responsable de recursos humans.
No cal.
M'he trobat amb empreses en les que el director general és el que sap de comunicació.
Calla. Això ja ho faig jo que...
Jo ja, tal.
Pues igual m'estàs parlant de Thermomix, perquè Thermomix fa 3 mesos que estic intentant parlar amb comunicació.
Em diuen,
truqui atenció al client. Digo, no, és que jo quiero hablar con el director de Vorwerk, que és l'empresa que fabrica Thermomix, una empresa multimilionària, d'aquest robot fantàstic, tot sigui dit, de cuina. Però em diuen, no, truqui atenció al client. Digo, no, és que jo no sóc un client, jo sóc comunicador i vull fer-li una entrevista al director de l'empresa. Per tant, la vull gestionar a través del director de comunicació. 3 mesos.
Segurament deuen tenir alguna agència. Et faré alguna gestió per averiguar a veure aquests de Thermomix amb qui treballen. És probable que treballin amb alguna agència de comunicació, com ara jo mateix, no?
Sí, 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 sí. Com? Jo mateix? Què estàs fent?
Doncs mira, ara m'incorporaré amb una agència de comunicació que es diu Síntesi,
sí,
del meu amic Jordi Martínez, amb la qual em sento molt, molt còmode, em sento molt bé, i en la qual espero aportar pues, la meva experiència. He sigut rebut magníficament per tot l'equip, i, escolta, la vida són etapes,
i
per tant, ara començarem una que em fa molta il·lusió i amb la qual estic molt engrescat, i ajudarem a moltes empreses que algunes ja formen part, diguem, del catàleg de clients de l'agència, i altres, doncs, que incorporarem properament.
No trobes a faltar el futbol, eh? Segurament una de les matèries més grates i ingrates del món en general, perquè al final la gent, en general, sí, la gent fa un judici en funció de la pilota.
Correcte. El futbol és probablement la simplificació més absoluta,
sí,
diguem, de lo que és la comunicació. Si la pilota entra, tot és meravellós. Quan la pilota no entra, comencen els dubtes i les dificultats per comunicar altres coses que probablement són tan o més importants que la pròpia piloteta per tal de tenir una marca sòlida i una estratègia sòlida.
Gent, que ciutadans, possiblement de vegades, i no sempre, entenc, no sempre, però de vegades anònims, amagats amb un nom a Twitter que es pugui dir ou fregit, que no han fet, no un màster en comunicació, que no han fet ni la carrera, que no han fet ni un guió de ràdio ni de tele, que no han fet mai en sa vida, exigint a directors de comunicació, a tu, quan ho eres de l'Espanyol, a altres, també, que ha de sortir aquest, ha de sortir un altre. Bé, això és una de les coses inexplicables, especialment en aquest país tan incendiari i tan llatí. Em parlaves quan venies de la comunicació als trens. Has vingut en tren aquí?
He vingut en tren aquest matí. I tot i la disminució, diguem, d'usuaris que estan patint, sí, els transports públics,
sí,
m'ha agradat veure, per exemple, he vingut en Rodalies, però tinc exemples de ferrocarrils de la Generalitat, del metro, dels autobusos. He gravat un vídeo en el qual passaven constantment un vídeo a les pantalletes aquestes d'informació,
sí,
que tenen,
sí,
els vagons,
sí,
diguem, de quin és l'ús correcte de la mascareta,
sí,
de com hem de viatjar, és a dir, transmetent la seguretat, sí, de que viatjar en transport públic, en aquest cas, doncs és segur. I a mi m'ho ha transmès.
Sí.
Per tant, és un bon exemple de comunicació, tot i que hi ha molta gent que pensa que el transport públic, doncs, té aquest punt, no?, d'inseguretat o de...
Sí.
O tal, que no és real, i jo crec que aquí s'hauria de treballar en canviar aquesta percepció.
Clar, entenc que, com que portes la feina molt a dins, vas constantment, vas per un carrer, veus un senyal, entres a l'estació de Renfe, que està aquí al costat, al barri de Sants, a l'hora de creuar un semàfor que té algun tipus d'incidència, el tipus no, passe per allí. És a dir, la col·locació de fletxes, tot això, que sí, evidentment, també és comunicació, hi ha vegades que deus pensar, ostres, no és possible. Els haig d'escriure, els haig d'enviar... No és possible.
Bueno, sí, jo sóc una mica un observador inquiet.
Sí.
I sí que és veritat que veus moltes coses. Jo sempre porto una llibreta i sempre anoto coses que veig. I, efectivament, hi ha vegades que et dones compte de dir, ostres, aquests volen comunicar alguna cosa i, sincerament, no ho estan fent bé. I passa des de, el que dèiem abans, des de la centraleta fins a un cartell mal col·locat o fins a un tuit mal posat. Avui en dia, les xarxes, abans comentaves lo dels youtubers aquests que...
Sí, sí, sí.
Que, tal, els youtubers o les xarxes, per exemple, doncs va ser un element diferenciador, diguem, amb el creixement que va tenir Podemos, per exemple, no? Una formació política que va sí. créixer en base, diguem, a plataformes
de... Al consum de mòbil, sí,
sí. A plataformes
sí.
de comunicació, no? Per tant, és el que dèiem, tot comunica, un tuit, una foto mal posada a Instagram, un comentari mal fet a Facebook, un article mal publicat... S'ha de pensar, la comunicació s'ha de pensar, no es pot improvisar. I moltes empreses, corporacions, el que fan és improvisar. O pensar que saben en virtut de... Mira, em vaig trobar fa poc el cas d'una petita empresa que volia promocionar un producte molt interessant, molt interessant. I una de les accions que vam proposar doncs, va ser incidir en les xarxes socials, perquè el públic que tenien anava bàsicament a les xarxes socials de la companyia, no? I la resposta que vam tenir és que tinc un... El nòvio de la meva filla
sí.
ja sap d'això de xarxes. No necessitem, diguem, el recolzament d'algú que sàpiga. Bueno,
pues, això et van dir a l'empresa.
Aquesta és la simplificació.
El nòvio de la meva filla ja té 300 seguidors a Instagram i gràcies, però no, això ja...
Ella sap com ja, es fa ella. Això de les xarxes, no cal.
Ella ho sap. No sé si, de vegades em pregunto si responsables de comunicació haurien d'escoltar o haurien de ser escoltats més per direccions i CEOs de diferents empreses.
Absolutament. Absolutament. Les grans companyies han incorporat els responsables de comunicació als comitès directius i, per tant, tenen poder d'influència, però a moltes empreses els responsables de comunicació queden relegats, diguem, a fer una nota de premsa que a la vegada l'escriuen i la porten, diguem, per validar el CEO de la companyia sí. o el director de recursos humans.
No t'has de pensar que de vegades són una mica llargues i diu, això no ho publicarà ningú, no pots enviar una nota de premsa de 4 fulls. És un PDF de 4 fulls. Que no,
mira,
no...
però avui, per exemple, mira, parlant de notes de premsa, sí. avui, per exemple, he rebut una de Renfe, una nota de premsa de Renfe.
Perquè estarà subscrit a una llista de correu?
Bueno, perquè m'envia, perquè amb Renfe, doncs, com és d'infraestructures i tal,
sí,
doncs
sí,
tenim,
sí,
bona,
sí.
tenim
sí.
bona relació,
sí.
i em fan. I he rebut una nota de premsa que deia exactament això. Et llegiré, eh?
Sí, sí, sí.
El col·lectiu grafiter ajudarà a Renfe a netejar les pintades als trens de Rodalies de Catalunya. En un comunicat han demanat disculpes a tots els viatgers, els que afecten de forma directa o indirectament diàriament. Han remarcat la predisposició a pagar els costos que van suposar els seus actes vandàlics l'any passat. Jo quan he vist la nota de premsa dic, això és un fake. Dic, sí, el col·lectiu grafiter ajudarà a Renfe. Bé, he parlat amb el responsable de comunicació de Renfe, l'Antonio Carmona, un sí. professional excel·lent. Doncs, en aquest cas, Renfe tira d'ironia, perquè més endavant, en la nota de premsa, s'explica,
sí. sí.
diguem, l'impacte que té
sí.
els grafiteros en els trens, i el que costa de diners, el que costa de manteniment,
clar.
El que costa la neteja. I en aquest cas tiren d'ironia per informar d'una cosa que probablement en els mitjans de comunicació passarà
sí. sí.
desapercebut,
sí,
no?
segurament.
I que té una importància, diguem, en després en afectació de diner públic
sí, sí, clar.
que s'ha de destinar per arreglar aquests desperfectes. Doncs, bueno, són maneres també de comunicar i en aquest cas la trobo molt encertada.
Però tu has pillat la ironia. Igual això no acaba pillant. I sí que m'agradaria fer un prec, ja sé que queden pocs segons, a que estiguin atents, sisplau, a les ràdios, que la ràdio segurament és el mitjà mare de molts que ens dediquem a això i molts oients i que incorporin talls de veu als comunicats. Que no tot és premsa escrita ni televisió.
Estem d'acord.
Per favor. Per favor.
Saps quin va ser el mitjà principal que es va utilitzar les primeres 12 hores amb motiu de les nevades de Madrid?
La ràdio.
Resposta correcta.
Visca la ràdio. Agustín Rodríguez Mas. Comuniques? Què passa quan no comuniques? El nou llibre d'Agustín ja disponible a les llibreries, entenc, eh?
Sí, absolutament. Editorial Círculo Rojo es pot adquirir a la web, també.
Gràcies, Agustín.
Gràcies a tu, Sergi. Bon dia a tothom.
I a vosaltres també. Tornem demà dimecres parlant, curiositat, també de llibres. Un petó. Sigueu bons.